Aquesta setmana s'estrenen 17 pel·lícules a les sales de cinema de tot Espanya. Sí, sí, ho heu escoltat bé, 17. I és clar, no totes poden ser bones. Això tampoc vol dir que siguin dolentes, però sí que segurament moltes passaran desapercebudes. Com que no podem parlar de totes elles, us proposem una tria esperant que totes acabin trobant el seu públic. Comencem amb una de terror que sabem que tenen molts fans. Jeepers Creepers, El Renacer.
You ever heard of Creeper?
A local legend, right?
The Creeper comes back every 23 years.
Then what? You two. Can't believe I let you drag me to this.
This is the Coachella of cosplay.
It's time for our Creeper Draw! And grand prize is an escape room for two. Creeper theme.
Are you sure this is where we're supposed to be?
We'll be out there in no time.
El director finès Timo Buorensola debuta a Hollywood amb Jeepers Creepers, El Renacer, la quarta entrega de la saga de Jeepers Creepers. Una parella decideix anar a un festival de terror al cor de Louisiana. Ell és un apassionat de les llegendes urbanes, amb un especial interès en la figura de Creeper, i ha convençut la seva nòvia per acompanyar-lo en el viatge, malgrat les seves reticències inicials. El que prometia ser un cap de setmana de diversió aviat esdevé una lluita per la supervivència. Les crítiques han estat demolidores i potser aquest sigui el motiu pel qual hem hagut d'esperar més de 8 mesos per veure'l al nostre país. La saga Jeepers Creepers va començar amb una primera entrega acceptable i amb un Justin Long que feia els seus primers passos en la indústria. Des d'aquí, cada nova entrega ha anat baixant un esglaó fins a situar-se, diuen, en el terreny del despropòsit. Timo Buorensola ha estat l'escollit per protagonitzar el rescat de la franquícia. La seva trajectòria és més que discreta, amb tres pel·lícules de la saga Star Trek, la paròdia de Star Trek i dues d'Iron Sky. El seu debut a Hollywood ha estat un fracàs de crítica i de taquilla, també, almenys als Estats Units, i això, és clar, pot perjudicar seriosament la seva carrera. I hi ha qui espera que potser suposi també el punt i final d'aquesta saga Jeepers Creepers. També arriba a les sales Chevalier.
Bienvenido a París, Joseph.
Monsieur, me temo que este lugar no tratará bien a un niño como él.
El niño tiene aptitudes. Una en particular es excepcional.
Muy bien.
Vi que cuanto mejor era, menos solo estaba.
¿Siempre has sido tan competitivo?
Es el presuntuoso que arruinó el concierto de Mozart.
¿Puedo tocar con usted, Messi?
Espero no abochornarte. ¿Quién es ese?
Eres un hombre extraordinario, Joseph. Yo, María Antonieta, reina de Francia, te nombro Chevalier.
En cualquier otro país, un hombre de tu color no llevaría ropa tan refinada.
Algún día todo el mundo me conocerá. Y por supuesto la música será espectacular. Valiente.
Este no es tu lugar. Solo eres una diversión. Una mascota que toca el violín. Nada más.
Sabe que soy el mejor.
Estás jugando con fuego, amigo.
Olvidas tu lugar, muchacho. Rompedle las manos.
Este mundo nos hace sufrir, hijo mío. Pero siempre existe la opción de luchar.
Voy a dar un concierto. Financiemos la revolución.
No puedes permitirte más enemigos.
Francia está cambiando.
Puedes tener más influencia de la que imaginas.
Chevalier està inspirada en la increïble història del compositor Joseph Boulogne Chevalier de St. George. El compositor, interpretat per Kelvin Harrison Jr. en una actuació magistral, era fill il·legítim d'una esclava africana i de l'amo d'una plantació francesa i va aconseguir un enorme èxit a la societat francesa com a virtuós violinista, compositor i campió d'esgrima, a més de viure una història d'amor desafortunada i una baralla amb la pròpia reina Maria Antonieta, interpretada per Lucy Boynton. Diu The Hollywood Reporter que la pel·lícula, protagonitzada per Kelvin Harrison Jr. com el noble francès, treu St. George dels annals de la història de la música i el transforma en una estrella de rock, una mena de Jimi Hendrix clàssic. Amb una elegant direcció de Williams i un guió eclèctic de Stephanie Robinson, la vida d'aquest compositor adopta una brillantor enèrgica i apòcrifa. Aquest no és el projecte que els historiadors de la música ortodoxos o els arts de la precisió esperaven, diu, però el seu acabat brillant i la seva narrativa accessible convencen. Ben diferent és una altra estrena de títol Love Again.
Rob, desde que te plantó tu novia, a tu trabajo le falta amor. Te asignaré un artículo de alguien que te pueda ayudar.
Celine Dion.
¿Hay alguien que ocupe tu corazón?
No funcionó.
Respiremos y deja que baje hasta tus testículos.
No estoy buscando nada ahora mismo.
Aprovecha ahora tu físico. No conseguirás nada cuando estés decrépito.
Lo siento.
El amor requiere valor. Deja que el universo te guíe. Mira, ¿qué estás haciendo?
Me pongo la ropa de mi difunto novio y le escribo a su antiguo número. Pienso en ti todos los días.
Desde que cambié de número, alguien está mandándome mensajes.
Será una acosadora tarada.
Me gusta lo que dice.
Debes ir tras ella.
Han pasado 2 años. No debes sentirte mal por volver al mercado.
Porque todos van sin camiseta.
Adivina quién va a ir a ese bar de moda.
Vas a pillar y llegar al final.
¿Qué manía tienes con lo de llegar al final?
Es que necesitas que te terminen bien.
Necesito ponerle cara a los mensajes.
Mira.
Hola.
Hola. Otro Margarita Light.
Creo que mi cita se ha ido al baño a hacer flexiones.
Creo que es ella. Creo que siento algo por alguien que no conozco.
¿No es una locura enamorarse de alguien así?
Oh, sí que es una locura, pero el amor tiene sus propias reglas. ¿Recuerdas el vestido amarillo? Iré esta noche con él a la ópera. ¿Te conozco?
No lo sé.
Lo siento mucho. ¿Y la desconocida de los mensajes?
Ya no es una desconocida.
Baby, baby, baby.
When you touch me like this.
Ahora le puedes decir que leía sus mensajes a su novio muerto.
Pero no me volverá a hablar.
Cosas así no pasan sin más. El amor tiene un plan para cada uno de nosotros.
Priyanka Chopra, Sam Heughan, la cantant Celine Dion i Celia Imri protagonitzen aquesta comèdia romàntica, Love Again, basada en el llibre de Sophie Kramer i que sobretot destaca pel repartiment. Què passaria si un missatge de text a l'atzar et portés fins a l'amor de la teva vida? Aquesta és la sinopsi. Mentre intenta superar la pèrdua del seu promès, Mira Ray envia una sèrie de missatges romàntics al seu antic número de telèfon, sense tenir en compte que aquest telèfon, aquest número, ha estat reassignat al nou telèfon de treball de Rob Barnes, un periodista que se sorprèn per l'honestedat d'aquests missatges de text. Quan li assignen la tasca d'escriure un article sobre la megaestrella Celine Dion, que s'interpreta a si mateixa en el seu primer paper cinematogràfic, ell li demanarà ajuda per esbrinar com conèixer la Mira Rey en persona i conquerir així el seu cor. Com dèiem, comèdia romàntica, amb un repartiment destacat i sobretot aquesta primera incursió en el cinema de la cantant Celine Dion. Tenim més històries per compartir, com Marlowe.
Los Ángeles, la ciudad angelical. Más bien la ciudad de los secretos sórdidos. Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe.
¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
¿En qué puedo ayudarla?
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
¿Tenía algo que esconder?
Como todos, ¿no?
¿Qué es lo que quiere mi hija?
Mi madre se dedicaba al cine. Ella debe pensar que hay algo entre nosotros.
Está aquí. Me han dicho que busca a alguien.
Todos buscamos a alguien.
Si lo encuentra, le pagaré $1,000.
Un puzzle tiene muchas piezas. No sé lo que encontrará.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Me gusta esto de no tener miedo cuando hay que tenerlo.
Todos están involucrados.
No deja de investigar porque no puede parar.
La policía no le tocará, pero yo sí.
De toda la gente de Los Ángeles con la que no hay que meterse, él es el número uno.
La clave de Hollywood es saber cuándo tu juego ha acabado.
Si entramos los dos, nos saldremos vivos.
No puedo evitar preguntarme quién gana, señor Marlowe.
Haré todo lo que pueda para encerrarte.
Todos tenemos secretos, señor Marlowe.
¿Y los suyos?
También tendrá que guardarlos.
Als baixos fons de Los Angeles, a finals dels anys 30, el detectiu privat Philip Marlowe, interpretat per Liam Neeson, segur que ja l'heu reconegut, rep l'encàrrec de trobar l'examant d'una glamurosa hereva, la Diane Kruger, filla d'una coneguda estrella de cinema interpretada per Jessica Lange. Però el que semblava un cas senzill aviat es converteix en una perillosa i mortal investigació quan Marlowe descobreix una xarxa de mentides i enganys que envolta la desaparició. En la recerca de la veritat, Marlowe es veurà embolicat en una trama en què tots els implicats tenen alguna cosa a amagar i ningú no és qui sembla ser. La pregunta és, aconseguirà el detectiu desemmascarar la veritat darrere de la desaparició i, més important encara, sortir il·lès d'aquest perillós cas? Marlowe està basada en la novel·la The Black Eye Blonde, La rossa d'ulls negres, escrita per John Bumble, rescatant el personatge creat per l'escriptor Raymond Chandler fa gairebé 90 anys. La pel·lícula està dirigida per Neil Jordan, que havia estat al capdavant de Joc de llàgrimes o Entrevista amb el vampir, que ha escrit el guió amb William Monahan. El repartiment està compost pel nominat a l'Oscar Liam Neeson, Diane Kruger i Jessica Lange. Diuen els crítics que, d'entrada, clar, sempre és bona notícia rebre una pel·lícula protagonitzada per Neeson, Kruger i Lange i que aquest projecte irlandès no s'allunya gaire del cinema que ha fet Liam Neeson durant aquests últims anys, però ara ambientat als anys 30, donant forma a un cinema neo-noir que pot captivar el públic més adult. Anem ara per Book Club, Ahora Italia.
La vida es como las buenas novelas. Nunca sabes lo que pasará en el capítulo siguiente. ¡Hola!
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 pregunta, ¿por qué llevas guantes?
¿Qué? Oh, por Dios, estás prometida. ¿Cuándo ha sido?
Fue anoche.
Ya sabes lo que significa, despedida de soltera.
El libro dice, no podemos rechazar nuestro destino. Deberíamos ir todas a Italia.
¿Italia?
¿Podríamos no volver a tener otra oportunidad de hacer algo así? Roma. Roma. Adoro esta ciudad.
Adoro todo lo que se cae a pedazos más que yo.
La vida es impredecible. Y las sorpresas hacen que valga la pena.
Scusi, señora. El chef Gianni dice que si quiere, debería ver su cocina.
Perdón, ¿ver su cocina?
Significa cocina. Apuesto a que es grande. No hagas nada de lo que yo haría.
Creo que es un excelente consejo.
Buonasera, signore.
Un momento. Un poli macizo pasando por casualidad. Bueno, enséñanos tu arma. ¡No! Creo que se equivocó de profesión.
Aquesta és la seqüela de la comèdia Book Club de l'any 2018 que pocs van veure a Espanya. Tot i això, a nivell mundial va ser tot un èxit, recaptant més de 104 milions d'euros. Per tant, si et mola el repartiment i les comèdies sense cap més pretensió, aquí tens una bona opció. Dirigida per Bill Holderman, compta amb les oscaritzades Diane Keaton, Jane Fonda i Candice Bergen, acompanyades per Don Johnson i Andy Garcia, un repartiment molt potent. Segons la sinopsi, tornen les quatre millors amigues que viuen per al seu club de lectura. Vivian, interpretada per Jane Fonda, Diane, per la mateixa Diane Keaton, Carol, per Mary Steenburgen, i Sharon, a càrrec de Candice Bergen. Si amb el primer llibre ja van viure aventures a la seva ciutat, aquesta vegada una notícia i els desitjos d'un altre llibre les portaran fins a Itàlia. Juntes celebraran el comiat de soltera d'una d'elles a Itàlia, on res no sortirà com s'esperaven, i viuran una autèntica aventura única quan alguns secrets mai explicats surtin a la llum. I l'última estrena és familiar, és d'animació, és infantil, Patty i la fúria de Poseidón.
Siempre he querido ser una heroína.
¡Patty!
¡Preparaos, mis valientes!
Los héroes son humanos grandes y fuertes, Patty, no ratoncitas como tú.
Pero por encima de todos, mi héroe favorito es Jasón, porque trajo de vuelta el vellocino de oro.
¡Mostremos nuestra gratitud a Zeus! ¡Por Zeus, señor del Olimpo!
¡Mola mogollón! Creo que es la más chula que me han erigido nunca. Está claro que me lo merezco.
¡Que te lo mereces! Oíd, os doy 7 días para tallar una estatua de mí que sea tan bonita como la de mi hermano. Empieza la cuenta atrás. Vamos, chiquilla, todos cuentan con nosotros.
¡Nos vamos de aventura!
¡Zarpamos!
¿Estás bien, Sam?
Es una pérdida de tiempo, Patty. Hay que abandonar ya.
Pero el destino de Yolcos está en nuestras manos. Tenemos que seguir.
Todo irá bien. Viajamos con el héroe más grande de Grecia.
¡Al ataque!
¡Uy!
Me pregunto cómo será atravesar en barco una tormenta.
¿Así que te mareas en barco?
Tengo que cogerle el tranquillo. ¡Sí, Zeus! ¡Pon rayos! ¡Más rayos!
¿No es lo que querías? ¿Bajarte de este barco fuera donde fuera? ¡Os vais a enterar todos!
Avui arriba als cinemes espanyols un dels últims èxits del cinema animat francès, Patty i la fúria de Poseidón, aventura basada en el mite de Jasón i els argonautes, en què una petita però valenta ratolineta, anomenada Patty, s'embarca en una perillosa aventura per salvar la ciutat del déu Posidó. Així que ens traslladem a la ciutat portuària de Iolcos, on la vida transcorre pacíficament fins que un dia la ira de Posidó plana sobre la població. Enmig del caos, una ratolina i el seu gat adoptiu es converteixen en inesperats aliats de Jasón i els seus argonautes que intenten salvar la ciutat. Junts s'enfrontaran a les criatures més perilloses de la mitologia grega en una cursa contrarrellotge per evitar la destrucció total. Podran els nostres herois triomfar i restablir aquesta pau ho descobrireu. Film dirigit per David Aló i produït per l'estudi Kinology i Tad Productions, responsables d'altres títols animats d'èxit com Tierra Willy, Planeta Desconocido o La Colla de la Selva. La pel·lícula arriba precedida d'una bona acollida a França, on el primer dia a la cartellera va arribar a les 100.000 entrades venudes, fent el millor resultat en la història d'una pel·lícula d'animació d'un estudi independent. I arrodonirem aquesta cita cinèfila explicant-vos un parell de projectes que estan prou madurs. D'una banda, una pel·lícula produïda per Netflix. Si recordeu, el 2018 la plataforma va tenir un èxit inesperat amb A Ciegas, una pel·lícula dirigida per Susan Bier i protagonitzada per Sandra Bullock, centrada en un esdeveniment estrany que obligava tothom a tapar-se els ulls si volien sobreviure. Poc després es va anunciar que l'univers Bear Box, títol original de la pel·lícula, s'expandiria amb un spin-off espanyol. I aquesta setmana hem llegit que ja ha sortit el tràiler de Bear Box Barcelona, dirigida per Àlex i David Pastor, que ens traslladen a la ciutat comtal per presenciar com es van viure els primers moments després de l'arribada de l'amenaça. El repartiment està encapçalat per Mario Casas en el paper de Sebastián, un home que canvia la natura, que va ser l'escenari principal de l'aventura de Sandra Bullock, pels carrers deserts de Barcelona. Estarà acompanyat per Georgina Campbell, Alejandra Howard, Laila Schubert, Diego Calva o Lola Dueñas, així com Michelle Jenner i Leonardo Sbaraglia. Bear Box Barcelona s'estrenarà a Netflix el 14 de juliol i ja es promociona així, de moment només en anglès i subtitulada al castellà. And every single summer we take to the lake. And there was love. And there was family. It was a wonderful time. We were just driving. Oh my God. And then she saw something. What's wrong with you? Please stop it, stop it! D'altra banda, un dels humoristes més icònics de la nostra història salta a la gran pantalla. Eugenio tindrà biòpic de la mà de David Trueba, que escriu i dirigeix la pel·lícula Saben Aquel. La setmana passada va començar el rodatge i han publicat una primera imatge que ja ens deixa veure la genial transformació del seu protagonista, David Verdaguer, amb la barba espessa, les ulleres enfosquides i la cigarreta encesa que mai faltaven en cap actuació del còmic català. I acabem amb una mica de música, amb aquest mambo italiano que sonarà de fons a Book Club a Ora Italia. Went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Do the mambo like crazy and hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more a mozzarella, hey mambo italiano, try an enchilada with a fish of bacalhau and hey gumba, I love how you dance, rumba, but take some advice, paisano, learn how to mambo, if you're gonna be a swear, you're ever gonna go nowhere.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 del migdia. I a aquesta hora ens atem al primer repàs, al últim repàs del matí a les notícies en aquest Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Obertes les inscripcions pel casal d'estiu de Sant Jaume dels Domenys. L'empresa Més que Lleure el tornarà a gestionar. Amb el lema Un univers per descobrir, el casal d'estiu de Sant Jaume dels Domenys es farà aquest any del 26 de juny fins al 21 de juliol. L'empresa Més que Lleure tornarà a gestionar el casal d'estiu que s'adreça a infants des de P3 fins a 6è de primària i es farà a les instal·lacions de l'escola Els Quatre Vents. Les inscripcions s'han de fer online fins al 28 de maig. Les places són limitades i no es podrà garantir la plaça a les inscripcions que arribin fora de termini, que romandran en una llista d'espera i optaran a una vacant per estricte ordre d'arribada. L'horari del casal és de 9 del matí a 1 del migdia i també s'ofereix servei d'acollida de 8 a 9 del matí i de carmanyola d'1 a 3 del migdia. Entre d'altres activitats, s'anirà a la piscina i hi haurà sortides. La Festa Major 2023 presenta el marxandatge oficial. Els administradors i les administradores de la Festa Major han presentat el marxandatge d'enguany, creat pel dissenyador vilafranquí Daniel Gené. A través d'una desfilada s'han donat a conèixer les diverses tipologies de samarretes per adults i infants i els elements basats en la imatge gràfica de la festa, que destaca per una paleta vermella, blanca i negra, inspirada en les grafies dels picapedrers i les figures medievals. A les diverses aplicacions hi apareixen símbols que representen els balls del seguici, amb el drac i la imatge de Sant Fèlix. Hi ha tres models de samarretes de màniga curta per adults, amb un model d'edició especial que porta inscrita al pit la paraula folklore, i dues per infants. A més de les samarretes, també es podrà adquirir una bossa, un ventall i un pitet. Els concerts del Festival Música a les Vinyes fan 20 anys. El celler Albeti Noia acull el divendres 16 de juny la presentació del festival amb un concert entre vinyes amb Mireia Feliu en The Lindy Hopper Bands, que presentaran l'espectacle Let's Swing. Abans de l'actuació hi haurà la presentació del festival amb copa de benvinguda i en acabar el concert s'oferirà el maridatge Clàssic Penedès i Préssec d'Ordal. El primer dels dos concerts que es faran a Torre Ramona serà el dissabte 22 de juliol dins del recinte emmurallat del Palau Gralla, amb els artistes Elia Bastida, Joan Chamorro i Josep Travé, que portaran a l'escenari la proposta musical Tribute to Stefan Grappelli. El segon concert serà el dissabte 29 de juliol, amb un concert creat expressament pel festival per celebrar el 20è aniversari, amb Ignasi Terraza, Scott Hamilton, Esteve Pi i Mar, Vilaseca, que portaran a l'escenari del festival l'espectacle Unusual Trio and Guest. Les entrades i abonaments dels concerts es poden comprar ja a través de www.sobirat.cat i els dies de concert s'habilitarà un punt de venda a taquilla en cas que quedin entrades disponibles. Visita guiada gratuïta aquest diumenge a la Torre Medieval de Moja. Des que van iniciar-se les visites guiades i les jornades de portes obertes el juliol de l'any passat, han estat prop de 900 les persones que han conegut de primera mà aquest emblemàtic element patrimonial d'Olèrdola, un cop va ser restaurat. La torre és de mitjans del segle X. Per diàmetre i alçada és un exemple potent de torre aïllada, de guaita vinculada a alguns dels castells que marcava la frontera medieval amb el món musulmà. Qui ha visitat aquests mesos la torre acaba sorprenent-se de les espectaculars vistes de 360 graus que es poden gaudir un cop s'accedeix a la coberta del monument. La visita d'aquest diumenge començarà a les 12 del migdia, és gratuïta i cal fer reserva prèvia a turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els arxius municipals acullen tresors que esperen ser descoberts pels investigadors. Entre la documentació que custodien, a més de la pròpia generada per la institució municipal, també hi podem trobar col·leccions de gran interès cedides per particulars i entitats. Per saber què es fa d'aquesta documentació i com es conserva, dediquem l'entrevista que tanca la setmana a conversar amb Albert Tauler, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona, que té sota la seva responsabilitat tècnica una vintena d'arxius municipals del Penedès. És una entrevista de Raimon de Cara a Canal 20.
Avui parlem d'arxius municipals, d'arxius que gestiona amb el suport de la Diputació de Barcelona els diferents municipis, i parlem amb un arxiver que té cura de la majoria d'arxius de la comarca municipals, de la comarca de l'Alt Penedès, perquè són 17 arxius de l'Alt Penedès, més un que també té assignat a la comarca del Garraf, a Canyelles, i 18 en total, sumant les dues comarques. Parlem amb l'Albert Tauler. Què tal? Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia a tothom.
Entre d'altres, doncs, tens assignats els arxius d'Olèrdola, de Torrelles, de Santa Margarida i els Monjos, de Sant Martí Sarroca, de Vilobí. Molta feina, fins a 18, com comentàvem, 17 de l'Alt Penedès. Com t'organitzes?
Bé, a veure, en tot cas, primer hem de dir que aquests municipis sempre són menors de 10.000 habitants. La llei d'arxius contempla que a partir de 10.000 habitants els ajuntaments hagin de tenir un tècnic arxiver en plantilla. Clar, aquests ajuntaments menors de 10.000 habitants no hi estan obligats. Per tant, aquí és on, quan la Diputació de Barcelona va oferir un servei de suport tècnic en aquests ajuntaments per tal de poder tenir el dia, poder gestionar els seus arxius municipals.
I per això aquí entra la teva figura i t'has d'organitzar. Com ho fas?
M'estaves preguntant com m'organitzo. Bueno, pues és una agenda una mica complicada. Clar, amb 18 ajuntaments és una roda. Llavors nosaltres ens diem, jo i els 8 companys que estem a la demarcació de Barcelona, ens diem arxivers itinerants. Per tant, clar, cada dia és un ajuntament diferent, cada dia és portar un portàtil, portar els 18 ajuntaments en aquest portàtil, gestionar les bases de dades, gestionar les relacions amb les persones de suport que hi ha d'arxius en cada un dels ajuntaments, i bé, és una feina molt distreta en el sentit de bueno, tens aquests 18 ajuntaments en el cap, clar, evidentment.
I perquè ens puguem fer una idea, Albert, què s'hi troba en un arxiu municipal, en cadascun d'aquests arxius que tu, doncs, tens la gestió, tens cura? Quina documentació hi trobem?
Bàsicament, així en termes generals, evidentment el principal fons o arxiu d'aquests ajuntaments és el propi fons municipal. És a dir, la documentació generada i rebuda en funció de les seves activitats, de les seves competències. El fons municipal és el punt fort d'aquests ajuntaments. Normalment és una documentació que comença a partir de mitjans del segle XIX i que ja té continuïtat fins ara. Podem dir fa 5 anys, fa 4 anys, fa 3 anys, depèn les administracions, era documentació en paper, però actualment la documentació ja és electrònica. Estem canviant el paradigma, diríem, del que és un arxiu. Aquest és el gran gruix. Llavors, també hi ha documentació dels jutjats municipals, i després poden venir documentació que ha arribat per donacions de fons privats, personals, familiars, de llegats, etc.
Una d'aquestes...
Molta diversitat, clar.
Molta diversitat.
Molta diversitat en funció, doncs, dels diferents ajuntaments, no?, de com ha anat la seva història.
D'aquests, podríem destacar algun dels arxius que per la quantitat i qualitat de la seva documentació, per la seva rellevància, sobresurti respecte als altres en el context no només del Penedès, sinó inclús m'atreviria a dir de la demarcació del país. D'aquests arxius que tu tens sota la teva cura, la teva gestió, quins podríem destacar per la documentació que custodia?
Són ajuntaments petits, ja hem dit, són ajuntaments petitons. Llavors, la importància en tot cas, és a dir, potser no tant pel nom, no? Un nom que cridés molt l'atenció, sinó perquè els investigadors, un cop rasquen, és a dir, un cop entren en la documentació, comencen a aparèixer informacions rellevants, no? Podrien haver-hi, per exemple, petits fons, són els comitès antifeixistes, no? És a dir, els comitès que es van crear a partir de la Guerra Civil. En alguns casos hi ha documentació dels sindicats. En alguns casos hi ha documentació de fins i tot coses més recents com a l'ADF, societats locals, etc. No? És a dir, potser no crida molt pel seu nom, no són cridaners en el seu nom, però són interessants en el moment de que pels investigadors que fan, sobretot, història local, història d'aquests pobles.
Abans comentaves que el gruix d'aquesta documentació són els propis fons municipals, però també es custodia documentació que aporten particulars, com, per exemple, una donació rellevant recent ha estat el fons heretat de la Casa Gran de Moja. Ens expliques com interpretar la importància d'aquesta donació. On rau aquesta importància?
Sí, precisament rau, per exemple, amb la seva, no amb el seu volum, perquè en total ocupa, són 33 carpetes amb documents que ocupen el que és una capsa de documents, no? Una capsa uniarxiva, ens hem d'imaginar una capsa uniarxiva, doncs una capsa plena, que són prou documents. La rellevància, en tot cas, està en la seva cronologia. El document més antic arrenca en 1614. 1614 fins a 1924. Per tant, hi ha una part de la documentació que pertany al Marquesat de Moja. I aquesta és la rellevància. I per exemple, hi ha l'escriptura, una còpia literal de l'escriptura de compravenda quan els hereus del Marquesat de Moja, de la Marquesa de Moja, venen a la nova propietària, la Dominga Juera. Això va ser 1866-1868. I en aquest és una escriptura llarga, molt llarga, de més de 125 pàgines, per exemple, a prop de 125 pàgines, amb tota la relació de tots els pagesos i amb els seus pactes d'arrendament de terres que hi havia en relació al que era la casa gran aquesta, la Casa Gran de Moja.
I un cop doncs els hereus de tota aquesta documentació doncs manifesten a l'arxiu la seva voluntat de traspassar la documentació, quins són els passos que segueix l'arxiu? Com es fa perquè acabi finalment sent pública aquesta informació a través de la custòdia que fa l'arxiu?
Sí, quan hi ha una petició de dir, una voluntat de dir, home, m'agradaria que aquesta documentació formés part de l'arxiu municipal, sempre prèviament hi ha un informe previ sobre la idoneïtat d'ingressar a l'arxiu o no. Per exemple, a veure, hem de tenir en compte que l'interès dels arxius municipals és documentació pròpia del municipi, documentació original. Per tant, si són col·leccions d'hemeroteca, de revistes, si són periòdics de fora d'aquest poble, no ens interessa. Una col·lecció de biblioteca tampoc interessa, no? És documentació original. Un cop arriba a l'arxiu, hi ha una feina de neteja, si és que aquesta documentació està bruta, moltes vegades doncs, es pot tenir pols, per tant, es neteja. Llavors hi ha tota la part física, podríem dir, que és la instal·lació amb carpetes, amb capses, s'intenta que sigui amb material de preservació, no? per poder garantir la seva conservació. I un cop fet tot això, ja entrem a la part intel·lectual, la descripció dels documents. La descripció dels documents, doncs bé, s'elabora una fitxa descriptiva del conjunt, no?, per donar entendre què és en conjunt aquesta documentació, quin és el seu origen, quin és la seva cronologia, etc. I llavors ja passem a fer el detall dels documents, és a dir, un document, el que anomenem un inventari o un catàleg, en el que ja detallem cada un dels documents. Ja per últim seria doncs, tota la part de publicació, de difusió. Un cop elaborem el que nosaltres anomenem aquests instruments de descripció, el que interessa és que això donar-ho a conèixer. Actualment, abans sí que es feien llibres o es publicaven en paper, ara normalment el que es fa ja és publicar-ho a través d'internet, a través del web municipal o a través del web de Diputació, que és xarxa d'arxius municipals, doncs XAM, XAM, www.diva.cat. Aquí es trobaran doncs, la relació d'inventaris de tots els ajuntaments.
De fet, hem de precisar, Albert, si no ens corregeixes, que el que hi ha ara publicat, en aquest cas del fons heretat de la Casa Gran de Moja, és l'inventari, però no pas els documents, és a dir, el que conté aquest arxiu en relació a, aquesta donació del fons heretat de la Casa Gran de Moja, però pròpiament els documents no.
És a dir, normalment l'inventari és el detall, la descripció dels documents. Els documents es consulten en el propi arxiu. En aquests casos, en el cas heretat de Casa Gran de Moja, en aquest any 23 hem tingut la sort de poder digitalitzar tota la part més antiga, tota la part més antiga, aquesta del segle XVI, XVII i XVIII, ha estat digitalitzada, i també ha estat digitalitzada aquesta escriptura que us comentava de la compra-venda. Per tant, properament, aquests documents sí que es penjaran a internet a través del web d'olèrdula.cat o a través del web de Diputació de Catalunya, de Diputació de Barcelona, i llavors sí que es podran consultar els documents íntegres veient la imatge dels documents.
I aquesta continuïtat cronològica de 1614 fins al 1924 no deu de ser massa freqüent perquè permet, amb aquesta documentació, resseguir el que comentaves, moltes vicissituds, qüestions socials, econòmiques, del moment que anava travessant cada família a través d'aquesta documentació notarial, en molts casos. No deu de ser massa habitual que hi hagi aquesta continuïtat cronològica i que es pugui mantenir amb aquesta coherència de temps?
Hem de pensar que aquesta donació que arriba, com si diguéssim, de la família Mestre és una petitíssima part del que havia estat aquest llegat, aquest llinatge. L'espectre cronològic crida l'atenció, però ja he dit que en volum de documentació no és exagerat. Si realment es volgués conèixer la història de l'heretat Casa Gran de Moja o del Marquesat de Moja, el que s'ha d'anar és a la Biblioteca de Catalunya, on sí hi ha el gran fons de la Biblioteca de Catalunya. Nosaltres podríem dir que és la part, una petita part de documentació que devia quedar en la propietat que va anar passant de mans a mans fins a arribar a la família Mestre.
La darrera propietària, la Janine Mestre, quan formalitza la donació dels documents, com ho explica, com ho justifica? Per què us diu que vol donar els documents? Què l'empenya a fer això?
Jo sé, pel que jo sé, és a dir, sé que hi va haver-hi contactes amb l'alcaldia, i es va manifestar la voluntat de que això restés a Olèrdula. És a dir, era aquesta voluntat de dir no, això ha de quedar a Olèrdula, i a través de l'alcaldia doncs es va poder posar-se d'acord i veure que sí, que realment doncs l'arxiu municipal era el millor lloc perquè quedés allà.
Hi ha altres donacions interessants que han recollit els arxius municipals de les nostres comarques i que permeten, per exemple, Albert, i tu has tingut una incidència destacadíssima en la difusió d'aquest material, resseguir la feina de les escoles republicanes aquí al Penedès, sobretot a través de l'aplicació de la tècnica Freinet. Està molt útil l'arxiu.
Sí, realment va ser una oportunitat o un repte, és a dir, a partir de la recerca del mestre Antoni Benages, que protagonitzen Sergi Bernal, l'investigador Sergi Bernal, que a hores d'ara Antoni Benages és aquell mestre que va prometre als seus alumnes veure el mar i que malauradament l'any 36, com que es trobava en un poblet a Burgos, i allà doncs, va haver-hi... Bueno, els nacionals van començar doncs, el seu cop d'estat, diguem-ho així, no? I va morir, va ser enterrat en una fosa. Bueno, a partir doncs, de l'intent de conèixer els detalls d'Antoni Benages, va haver-hi una petició de consulta sobre què sobre les revistes Freinet que es publicaven a les que protagonitzaven els escolars de d'Olèrdola, de Sant Pere Molanta i de Sant Miquel, actualment d'Olèrdola. A partir d'aquí em vaig interessar i vaig fer una crida i aquestes revistes doncs es van localitzar en famílies de Sant Pere Molanta i un volum també de Sant Miquel i es van digitalitzar i es poden consultar en el web d'Olèrdola.cat. A partir d'aquí es va veure que hi havia un grupet de mestres importants a l'entorn de Vilafranca. Per exemple, hi havia mestres Dolors Piera, era una mestra freinetista a Vilafranca, en mestre Coscolluela era mestre de Santa Margarida dels Monjos, hi havia en Ramon Costajou, hi havia en Santa Eulària, etc. No? És a dir, que aquest grupet de mestres freinetistes, amb una tècnica molt, molt revolucionària, molt innovadora en aquell moment, que era posar una petita impremta escolar al mig de l'aula i que tota l'aventura pedagògica, l'aprendre a llegir, l'aprendre a escriure, la motivació, etcètera, giraven a l'entorn de que els propis alumnes creaven els seus textos i els seus dibuixos i amb això feien una revista que feien ells mateixos a l'aula mateixa.
I actualment de la documentació que hi ha en aquests arxius, en aquests 17 arxius de l'Alt Penedès i aquest arxiu del Garraf que estan sota la teva coordinació, tu creus que hi ha fils suficients per estirar com per difondre històries d'aquesta potència dels mestres freinetistes? Hi ha alguna història equiparable que tu creus que estirant el fil podia permetre una difusió més àmplia, ja sigui d'història recent, d'història moderna? Com ho veus? Has detectat algun cas?
Els arxivers, jo ho dic, els arxivers són els cuiners, no? Estem a darrere del taulell, nosaltres preparem el material, nosaltres intentem posar-lo a l'abast, i són els historiadors, els investigadors, els que han d'entrar, han de llegir, han de consultar aquests documents, han de passar-hi hores i han de trobar aquestes històries, no? És a dir, a vegades sí que hi ha històries molt evidents, no? com aquesta d'aquest quadern escolar elaborat pels propis alumnes, que evidentment és una joia, no? és un regal, diríem, per tots aquells que el consulten, però segurament hi ha moltes, no? Però què passa? Bueno, els arxivers no poden estar fent al mateix temps d'arxivers i d'historiadors, no? Llavors, doncs, jo convido a tota la gent interessada en la petita història local doncs, a entrar en aquests arxius municipals, a entrar tant en els fons municipals com els fons privats i descobrir aquestes històries.
Abans també ho situaves. L'era digital comporta també que els arxius, no sé si s'han de reinventar, però com a mínim sí replantejar moltes coses per garantir que el document, tot i ser digital, es preservi.
Bé, sí, és tot un repte, no? És a dir, les bases de l'ofici són les mateixes, no? Perquè és la conservació, és garantir uns drets de la ciutadania, és permetre aquest accés i el que s'ha de fer és posar-nos al dia, És a dir, ho hem fet amb la documentació paper i ens hem de saber com fer-ho amb la documentació digital. És ben bé, és tot un reciclatge, un nou aprenentatge, perquè bueno, la tecnologia ens porta cap a aquest extrem.
Abans es medien els arxius per la superfície que ocupaven i ara potser pels gigas.
Sí, exacte. És a dir, en les enquestes, quan et demanen ja que ocupa la documentació, doncs ja estem parlant de... Perdó. Estem parlant de metres lineals i de gigas, exacte. Sí.
Sí que et volíem també fer una pregunta sobre les instal·lacions físiques que trobes als diferents municipis. Són les adequades per preservar aquesta documentació? Estan ben dotats d'espais als arxius municipals a l'Alt Penedès?
Home, podríem parlar d'una diversitat, i per tant podríem, no entraríem una gradació ara amb una lliga de quin és l'arxiu més maco i quin és l'arxiu més pitjor, però no, el que és cert és que en el moment que Diputació presta un suport en aquests ajuntaments, per part dels ajuntaments també hi ha d'haver-hi uns compromisos. Aquests compromisos, bàsicament, així a grans trets, és una persona de nivell administratiu estarà formada en temes d'arxiu, no? I serà la persona de suport que jo tinc de referent en aquell ajuntament, però també hi ha unes altres obligacions que és en relació a les instal·lacions. Per tant, se'ls demana un espai amb condicions de seguretat, d'instal·lacions, de prestatgeria, etc. I és cert que, a còpia de passar els anys, molts ajuntaments, o quants ajuntaments, és a dir, en la mesura que s'ha pogut, moltes vegades s'han canviat, s'han fet espais més amplis, s'han fet espais on es pot treballar amb més comoditat, per exemple, s'han canviat prestatgeries metàl·liques per armaris compactes, aquests armaris mòbils, per guanyar capacitat, etc. No? És a dir, que vetllem conjuntament l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments per millorar aquestes instal·lacions.
Doncs volíem recollir aquestes opinions, conèixer més aquest ofici d'arxiver, d'aquest arxiver itinerant, a través del testimoni de l'Albert Tauler, que té sota la seva cura fins a 18 arxius municipals, 17 de la comarca del Penedès, un de la comarca del Garraf. Albert Tauler, moltes gràcies pel teu testimoni i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Marxem, acomiadem aquest divendres 12 de maig i aquesta setmana, tot desitjant que dues de les activitats que hem recomanat i de les quals hem parlat, el Vi Gralla, Llorenç del Penedès i aquestes Fires de Maig de Vilafranca, vagin rodones i que igualment aquesta tan anhelada pluja arribi, faci saó i vagi bé a tothom. Bon cap de setmana i fins dilluns!